Prepareu-vos per fer un viatge en el temps, fins a un fet històric ocorregut en aigües d'Eivissa al maig de l'any 1937, quan una parella d'avions Tupolev va bombardejar el cuirassat alemany Deutschland, que estava fondejat en aigües eivissenques. A conseqüència d'això van morir 9 persones d'Eivissa i 31 membres de la dotació d'aquest creuer alemany, el Deutschland. Tenim amb naltros en José María Prats Marí, que presenta un llibre titulat El bombardeo del acorazado Deutschland, Ibiza, 29 de mayo de 1937. Un llibre que trobareu editat per Ibiza Edicions i que es presenta, entre altres bandes, aquests dies s'ha presentat a Barcelona. Molt bon dia, José María, com estàs?
Molt bon dia, aquí estem.
A veure, primer de tot, conta'm el teu interès per aquest episodi en particular de la història d'Eivissa.
Bueno, això és interès quan jo era petit. Estava en el Club Nàutic d'Eivissa, a classe d'Optimist. I un dia el monitor, que era don Antonio Mari Calvet, mos diu: acaba de venir un barco xatarrero a buscar les àncores del Deutschland. I nosaltres, i tots bojos petits: les àncores del Deutschland, i això què és? Sí, sí, un acorassat alemany que estava aquí fondejat i el van bombardejar i se'n va anar fent fum. Vaig anar a casa corregant i vaig dir: papa, papa, m'han contat aquesta història. El papa em va dir: sí, sí, jo vaig ser testic, jo vaig ser testic, vaig veure des de la platja d'en Bossa. Ah, i tots els vaig escoltar, i les orelles immenses escoltant aquell fet. I els pares dels meus amics també ho van veure, perquè era dissabte i tothom estava pues, pel carrer i va veure allò. I bueno, i van passar els anys, i un bon dia jo estava rota a la meva feina, i opa el diari El País, i vaig allí entrevista al piloto que bombardeig jo, el Deutschland. Dic: cuida, això m'interessa. I ho vaig llegir. I vaig veure que aquell home que és de la Codio Mandiola pues, parlava, però no dava cap detall de bombardeig. De quina cosa més rara. Que un pilot no digui res, ningú detall d'una acció de guerra que va fer. Oh, quina cosa més rara. Després vaig anar a Anglaterra a estudiar i un bon dia, pues, passejant per una biblioteca, vaig veure el diari Time d'aquella època i ràpidament vaig buscar si hi havia alguna cosa al Deutschland i allò ho vaig trobar tot. I ja quan vaig tornar a Espanya dic: pues, vull escriure això. I llavors, pues, en els ratos perduts que tenia la meva feina, que era el quartel general de l'Armada, pues, a l'hora d'anar, pues, jo escrivia cada dia un rato, i al cap d'un parell d'anys vaig tenir el llibre fet. Quan vaig tenir el llibre fet, el vaig enviar a Eivissa, a les editorials, a veure si algú me la publicava. I no em varen fer ni cas, no em varen ni contestar.
Caram.
Però després el doctor Vilàs, que tenia una clínica privada, diu: deixa-m'ho, que jo tinc una revista de propaganda per a la clínica, perquè els clients venen i ho llegeixen. I ho publicarem. Ho vaig publicar en una revista de propaganda de la clínica Nostra Senyora de Rosario i la gent ho llegia i la gent em parava pel carrer i em deia: jo ho vaig fora, el meu pare m'ho va contar, i anava fotos. I llavors el llibre va anar creixent i fins que al final pues, un editor d'Eivissa que es diu en Ramon Meol, sense cap subvenció de ningú, me'l va publicar i bueno, ha estat un èxit aquest llibre.
Va, anem a aquell mes de maig de l'any 1937, anem a PAMS. Què hi feia el Deutschland en aigües eivissenques? On estava exactament fondejat? Com era el Deutschland?
Bueno, pues el Deutschland era una meravella de la tècnica d'aquella època. Estava fondejat just enfront del Botafoc, entre el que seria Silla Negra, el Botafoc i els Malvins, per allà on passen les barques de Formentera contínuament cada dia. Era una meravella la tècnica que incorporava tres novetats. Incorporava pues, la soldadura elèctrica, que d'aquella era pues, algo molt novedós. Incorporava motors dièsel, que d'aquella pues, també era una cosa molt, molt nova, perquè els barcos anaven en calderes. I incorporava una innovació en l'artilleria naval, que passaven de tenir dos torres, de dos canyes cada torre, a una torre de tres canyes. Així s'ahorraven molt de pes. Què feia Eivissa? Bueno, pues Eivissa, quan es va començar la Guerra Civil Espanyola, les potències vecines van dir: això no es pot estendre, això ha de quedar confinat a la península, perquè la cosa pot anar a més. I entonces, bueno, per una banda anaven venent tot el material de guerra que podien, però per l'altra volien confinar a la península ibèrica, i van dir: pues, la tenim que sellar, tenim que fer un bloqueig de forma que no entri mica de material de guerra. Es reuneixen a Londres i es crea el que es deia el Comitè de Londres per sellar les fronteres terrestres i marítimes de la península. I llavors pues, bueno, fan creen el que es diu la patrulla naval. Es reuneixen Itàlia, França, Inglaterra i Alemanya i envien uns barcos de guerra de que es col·loquin davant de cada port per inspeccionar tots els barcos que entraven a la península a veure els materials que duien. Aquesta zona, diguéssim, des d'Almeria fins a Castelló, li toca Alemanya. I com que els barcos alemanys estaven molt lluny de la seva base, repostaven, és a dir, compraven menjar i feien combustible, el que era a Ceuta, a Cádiz i a Palma. Però Palma també era la base dels creuers d'en Franco, el Baleares i Canàries, que atacaven tots els barcos mercants que venien en material de guerra de Rússia. Llavors, aquests barcos eren objectiu militar, clar. I els avions de bombardeig estratègic de la República, que eren el Tupolev SB-2 Katyuska, sortien sempre que podien o bé d'Albacete o bé de Llíria, que estaven al nord de València, a veure si trobaven el Canàries i el Baleares per bombardejar-los. Total, que varen sortir un dia, varen anar a Palma, no varen veure ningú, i quan tornaven, varen veure un barco molt gros, fundejat i Eivissa.
Quants metres d'eslora tenia la cuirassa?
No sé exactament, però havien tenir 180. Entre...
Mare
no sé exactament meva! És...
O sigui, era un vaixell molt gros.
Un barco de 15.000 tonelades. Un barco era... Bueno, per aquella època era un barco molt gros.
Segurament amb centenars de tripulants, eh?
800 i pico tripulants. Bueno, dar de menjar a tota aquesta gent doncs és una cosa complicada. Imagina't, jo vaig tenir que esmorzar, dinar i sopar a 800 tripulants cada dia. Pues això era grave, sí.
Llavors, quan tornaven aquests avions, aquests dos avions Tupolev de la República, de fer aquesta inspecció per a veure si enganxaven al Baleares o al Canàries, i sense haver tingut èxit en la seva missió, es van veure aquest acuirassat.
Sí, quan van venir de Palma cap a Eivissa, antes d'arribar a Tagumago, una sombra molt grossa a l'entrada d'Esport d'Eivissa. Diuen, ui, a veure si és el Canàries o el Baleares. El Canàries estava en aquell moment a Ferrol reparant i el Baleares estava a Cádiz perquè estaven canviant els canons que eren de madera per ser autèntics. El Baleares va tenir que sortir antes d'or d'Astillero i per fer por els duia de madera en els canons. Però va entrar a Cádiz a dir que els posessin els bons. Estaven, no estaven fora. Van andar la volta pel nord de Silla, a 1.000 metres, i buscant el sol a l'esquena, perquè d'aquella s'atacaven el sol a l'esquena, tenen un mirall per veure quan estava sol a l'esquena. Antes d'arribar a Esfadrà, varen girar cap a l'esquerra, varen embocar la carretera de Sant Josep i Eivissa i varen sortir per damunt de les Figueretes i varen bombardejar el barco. Varen caure quatre bombes.
Quatre bombes? Va ser moltes. 150 quilos cada bomba.
250 quilos cada bomba. Va ser...
Diverses passades van fer?
No, una sola passada. I els pilots eren russos, no eren el que diu Mandiola, va haver-hi una campanya de desinformació perquè ningú sapigués que eren russos els pilots. I tots allí anaven els dos pilots i els que van lançar la bomba era un tal Lipinski, que era un volvó, una figura d'aquestes de russa. Varen caure... La primera bomba va caure damunt d'un canó, va rebotar damunt de la cuirassa del canó i la metralla va anar contra un hidroavió que portava a bordo, que es va incendiar, va anar contra el pont, que també va rebre fort, el pont del barco, i es va carregar unes ametralladores antiaèries que portava un costat. Aquesta va ser una bomba molt aparatosa, però no va fer molt de mal, perquè va caure damunt d'una cuirassa i es va carregar l'avió, no va ser molt. La segona bomba, aquesta va fer molt de mal, perquè va atrevessar la cuirassa dels barcos a coberta, que eren 10 centímetres de ser, i va explotar dins el menjador de marineria que en aquell moment estaven sopant. I allà va ser on va fer més mal. La tercera bomba va caure damunt un bot que tenien arriat a la mà, no va fer res més que carregar-se el bot, i la quarta va caure a la mà. I se'n van anar. En aquell moment va coincidir amb una altra acció de la flota de la República que havia sortit de Cartagena aquell dia per fer una operació de decepció a Eivissa i després anar-se encorreguent a Alger a buscar un mercant que venia ple de material de guerra per escoltar-lo des d'Alger a Cartagena. Llavors es va confondre tot amb un espai de mitja hora van passar dues coses. Va passar el bombardeig de l'acorassat i el bombardeig de l'esquadra republicana contra Eivissa. I, bueno, les bombes, l'artilleria naval, els proyectils van caure el que és damunt avui en dia és Marina Eivissa i Marina Botafoc, dins el port, van caure damunt de Salamera, van caure en el Mercat Nou, en el Mercat Vell, perdó, allí van matar una lota que es de Albariet, que era molt, molt guapa. I el seu nòvio va quedar així traumatitzat i va escriure una poesia. També va caure un projectil per un forat que havia en el portal nou i allí va matar gent que havia refugiat allí dins. I va fer molt de mal.
O sigui, dos episodis bèl·lics en tan poc temps, eh?
Sí, sí, bueno, va coincidir. Moltes voltes, històries així.
Pel que fa al Deutschland, quines conseqüències va tenir aquest bombardeig?
Bueno, en Hitler es va enfadar moltíssim. Hitler es va enfadar perquè li van avisar aquella nit i ell estava a Múnich, que acabava d'inaugurar una fèria d'agricultura i de ganaderia.
Recordem que llavors Alemanya no estava en guerra encara.
No, però estava preparant per la Segona Guerra Mundial. I entonces estàvem amb Göring i en Göring el punxava. Mira, aquestos que mos han fet, mira que mos han fet.
Göring era el responsable de les forces aèries.
Sí, sí, sí. I entonces el Hitler es va enfadar moltíssim i va fer venir amb un avió des de Berlín a Múnich aquella nit. Bueno, ara els avions volen de nits, però d'aquella era complicat volar de nits. Va fer venir el ministre d'Assumptes Exteriors i a veure què fèiem. I volíem bombardejar el govern de la república que estava amagat a València. I van dir, no, això és molt greu, perquè escalarem el conflicte i entrarem en guerra i no ho volem. Posteu-me solucions. El l'endemà tornen a Berlín amb un avió, amb un Junkers, fan un consell de ministres i diuen, hem de fer alguna cosa, ens hem de venjar. I llavors li proposen a l'estat major atacar el securessat republicà Jaume I, que es pensaven que estava a Cartagena, Almeria. Entonces donen sort de que el gemelo del Deutschland, que era el Gravespik, també estava per aquí, nas a Almeria a bombardejar el port d'Almeria i el Jaume I.
I això va acabar passant.
Sí, però què va passar? Que el Jaume I ja no era. S'ha enviat a Cartagena a reparar. Entonces, quan s'almirant que manava l'agrupació alemana rep el missatge, diguem que se'n nas cap a Almeria a bombardejar el Gravespik, aquell almirant diu, a veure, confirmeu-me això, que jo vaig dir fa un parell de dies que el barco havia sortit cap a Cartagena. Però què passava? Que qualsevol idea en el Hitler que s'havien equivocat, qualsevol idea en el Führer que s'havien equivocat i que el Jaume I ja no era Almeria, que ja s'havia anat. Llavors li van dir, no,
tu... Ves a Almeria i bombardeja igualment.
Ves a Almeria i fer el que vulguis per bombardeja. I aquell home doncs, va bombardejar l'esport, va bombardejar l'estació de ferrocarril, va bombardejar la plaça major pues buscant no fer mal a la gent, però clar, la precisió d'aquella època no era tan bona com s'ha d'ara.
Bombardejar una ciutat plena de civils sense voler fer mal a la gent és difícil, entenguem-ho.
Bueno, però si tu tires contra una plaça que pues, suposa que no hi ha molta gent, a les 6 del matí, tires contra l'estació de ferrocarril a les 6 del matí i tires contra el port en aquesta hora, pues, els danys col·laterals no seran molt graves. Després va passar que no, després va passar que es va carregar un munt de cases i va matar moltíssima gent.
Ja. Yeah.
Què va passar? Que la gent va sortir al carrer pensant-se que desembarcaven les tropes d'en Franco. I diuen, que vienen los nacionales. La gent va començar a aplaudir, que vienen los nacionales, i com que no era bé, la represàlia va ser tan brutal com un bombardeig.
Pel que fa al Deutschland, com va quedar el Deutschland? Va poder seguir operatiu? Com...
Sí, el Deutschland pues, desembarca, primerament desembarca els ferits, els morts de Gibraltar, després aquí les dones sort de tornar-los a embarcar i anar cap a Wilhelmshaven, que és la seva base a Alemanya, i quan comença la Primera Guerra Mundial, bueno, antes de començar la Primera Guerra Mundial, en Hitler li dona sort d'anar-se a l'Atlàntic a fer aquella missió perquè havia estat dissenyat, que era ser de les comunicacions entre Estats Units i Europa. O sigui, tots els barcos mercants amb material de guerra que poguessin sortir als Estats Units havia que enfonsar-los. El Deutschland se'n va cap allà i quan comença la guerra pues, comença a disparar contra els barcos que troba i els tira a fondo.
Per què estaven aquestes àncores del Deutschland? Per què havien quedat a Platja d'en Bossa? On estava fondejat davant de Botafoc.
La gent d'Eivissa deia que el Deutschland havia afilat la cadena i havia deixat l'àncora aquí davant d'esport. Jo no m'ho creia perquè els barcos de guerra, les àncores es fan a mida, el disseny de l'àncora es fa quan es disseny del barco i es fa a mida. I dic, això ens ho dinarà el cabal. I el que costa fer-les m'estranya molt que l'havia mullat.
Sí.
I no m'ho creia. I vaig anar a comandància de Marina a veure si estaven els arxius i no els vaig trobar. Quan es van fer les transferències de l'Armada Espanyola, el Ministeri d'Obres Públiques, de tot el que és les capitanies marítimes, els arxius es van perdre. Vaig buscar-los també a l'arxiu del Viso del Marquès, a l'Isla Real, i no els vaig trobar. No sé què van passar aquestes àncores. No sé si encara són allí, no sé si se'ls van dur el cotxe terrero o és mentida el que em van contar. No ho sé, mica, això no t'ho puc assegurar. Em m'estranya molt que hagués filat l'àncora.
O sigui, podem deduir que el bombardeig del Deutschland va ser un error de càlcul per part dels aviadors republicans?
Segur, jo estic segur, perquè una persona que no sigui oficial de l'armada volant des de lluny, volant a una altura, des d'un avió, veu un acorassat molt gros, no es fixa si és un barco alemany o és un barco espanyol. Tens que ser marino per dar-te en compte del que és. O tens que tenir molta experiència buscant barcos. Jo crec que es van equivocar. Com era gent jove, l'adrenalina d'aquell moment es deu pensar, mira, anem cap allà i bombardegem això. I jo penso que es van equivocar.
La República, d'alguna manera, va admetre aquell episodi o...?
La República ho va tapar en seguida, perquè no volia que sapigués que els pilots eren russos. Mm. Llavors van fer una campanya de desinformació, es va publicar en la premsa que havien set pilots nacionals. Però no va ser així, van ser russos. Com que jo no em crec que havien set pilots nacionals, durant la pandèmia vaig estar preguntant professors d'història russos de la Universitat de Moscou, de la Universitat del Gopkin, del Gas i el Petróleo, i ells em van dir, mira, nosaltres hem escrit un llibre que aquí en aquest llibre venen tots els pilots que van venir a Espanya. El llibre es diu De Moscou al País X. M'han enviat les fulles, allà on venien els pilots que van fer aquesta acció, jo els vaig anar a traduir i vaig aconseguir el currículum d'aquests pilots i els he posat en el seu llibre.
Per cert, parlava abans en la introducció de morts, tant pel que fa als tripulants del creuer Deutschland. Entenc que els 31 membres de la dotació del sí. Deutschland van morir en el mateix bombardeig en si?
No, en el principi van morir de 9.
19.
Però per les ferides es van arribar... Cada volta n'hi havia més morts, no? Segons anava passant el temps, van morir gent i van ser 31. Molts es van tirar la mà. Quan un incendi en un barco és una cosa molt, molt greu, i hi ha fum per tots, apaga la llum, la gent es tirava la mà. La gent es tirava la mà i les llenxetes que van sortir d'Eivissa a veure el acorassat es anaven recollint i van dur uns quants de ferits d'Eivissa a l'hospital de Dalvila, que antigament estava a Dalvila. I allí va fer de traductor de Mariano Tordemontis, que era un pintor eivissenc que havia estudiat a l'escola alemany i sabia parlar alemany. I ell va fer de traductor. D'aquests ferits, molts varen morir. I llavors va entrar un instructor que és de Leopard, els va recollir i se'ls van dur cap a Alemanya. A Gibraltar varen morir més gent i de camí cap a Alemanya varen morir més gent encara.
I en total 31, eh?
31, sí.
I els 9 eivissencs?
Pues gent que estava passejant per Eivissa. Neularieta, la guapa d'Eivissa que estava passejant per
mercat. Però ja ens estem referint de la...
Això ja va ser la República, que un minut després va coincidir, la República va bombardejar el port d'Eivissa per distreure l'atenció del Canàries i de Baleares. O sigui, com que tenien por que els barcos, els creuers espanyols, anessin a buscar el barco que venia de Rússia en el material de guerra,
sí.
Hem de fer una operació de distracció perquè els barcos aquests se'n vagin cap a una altra banda i m'ho deixin tranquils. Llavors van venir a Eivissa, van a bombardejar Eivissa, esperant que si estiguessin per aquí prop, a Canàries i a Baleares,
anirien cap allà.
Venissin cap a Eivissa i mentre ells s'escapaven i anaven al G a buscar el barco que venia i escoltar-lo cap a Cartagena. Però no van trobar ningú, se'n van convertir a Eivissa, se'n van anar cap al G i el G van agafar aquest barco que és de Magallanes i el van dur a Cartagena i van desembarcar el material de guerra a Cartagena, que venia de tot, venia des de menjar, petróleo, barcos, armes, venia de tot.
En José María Prat Marí és, a més d'escriptor d'aquesta obra que recupera aquest episodi històric, doncs és marino de guerra des de que té 19 anys. No sé, amb aquests moments d'incertesa i que ens fan patir, la veritat, amb tot el que està passant a l'est d'Europa,
sí.
no sé com ho veu una persona amb l'experiència militar.
Hombre, que té vostè. Em fa por perquè les guerres són coses pandèmies, són cícliques. I llavors nosaltres hem tingut immensa sort de que durant unes quantes generacions han tingut pau, però alguna generació venidera ho agafarà un conflicte. I no sé si serà aquest o serà un altre, però jo estic segur que les generacions venideres viuran un conflicte, perquè són fenòmens cíclics. Si tu agafes història de la humanitat, veus que cada cert temps es repeteix un conflicte. Ojalà no mos agafi. Això és com la pel·lícula aquesta d'aquell meteorito que cau a terra, una pel·lícula que van fer fa poc, i ningú diu res, i el meteorito cau.
Ah, sí.
Pues a alguna generació el que farà. Ojalà no sigui aquest conflicte, ojalà no sigui aquest. Però em preocupa, sí.
Aquest especialment, per alguna cosa en particular?
No, em preocupa, és que el món està canviant. Ara mateix hi ha diversos motors de canvi en el món. Hi ha un motor de canvi que és Àfrica, que ha una superpoblació molt grossa, ho estan visquent contínuament, que estaven gent cap aquí. La Xina, que s'està reconfigurant com la nova potència econòmica del món. El món islàmic, que està canviant, cada volta creix més i està en lluita contra el món cristià. Hi ha tota aquesta gent, Rússia, tots aquests països de l'antic pacte de Varsovia, que estan enfadats amb el món occidental. Entonces, la cultura occidental, la cultura que a nosaltres vam agradar, de Grècia i de Roma, pues està en declive. I pot ser que d'aquí 40 o 50 anys o 100, els valors que nosaltres ara tenim com a bons ja no existeixen, i els valors siguen uns altres. Això és el que em fa por.
José María Prats Marí, moltíssimes gràcies avui per venir a Ràdio Illa i per repassar aquest episodi històric que tan ben has treballat amb aquesta obra, publicat per Ibiza Editions. Recordeu, El bombardeo de l'acorazado Deutschland, Ibiza, 29 de maio de 1937. Tenim uns oients que no els mereixem, i ara m'ha fet memòria la pel·lícula a la qual et referies, era Don't Look Up, No mires arriba.
Exactament, Don't Look Up.
Molt bé. Moltíssimes gràcies i bona tornada a Ibiza.
Moltes gràcies.